Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de la República. Avui tractarem de la llei d'eutanàsia que s'acaba d'aprovar el 25 de juny, és a dir, no fa res. Una llei que, bueno, ara ho parlarem aquí, però que era llargament esperada. I per parlar d'aquesta llei, del que significa i, en fi, la importància que té, parlem amb dues persones. Una d'elles és Isabel Alonso, ella és vicepresidenta de l'associació Dret a Morir Dignament. Bona tarda, Isabel.
Hola, bona tarda.
I també tenim Xavier Gol, ell és membre del grup d'incidència política de Dret a Morir Dignament. Bona tarda, Xavier.
Bona tarda, Alfons, Isabel, moltes gràcies.
Bé, tal com dèiem en la introducció, aquesta és una llei llargament esperada, no? Per què ha trigat tant? O sigui, quins han estat els obstacles? Bé, a veure, comencem per aquí o comencem per descriure el que és la llei? Potser comencem per descriure-la, no? Què és, què significa i en quines condicions es pot morir dignament? Endavant.
Potser tal com deies al començament, fem una miqueta d'introducció de com s'ha aconseguit aquesta llei, perquè després ara tindrem temps de parlar de la llei i de què és i de com funciona, però també és important el procés, perquè hi ha gent que diu que aquesta llei és precipitada i no tenen en compte que des de l'any 1984, quan Ramon Sampedro va demanar l'eutanàsia, el tema aquest ha estat sobre la taula. Des de Ramon Sampedro fins a Ángel Hernández i María José Carrasco, dotzenes de persones han donat testimoni públic perquè s'aprovi i es tiri endavant aquesta llei. Hi ha hagut el suport, el tema s'ha tractat per part de professionals de la justícia, del periodisme, els polítics parlamentaris. El tema s'ha discutit en el Parlament, en el Congrés dels Diputats, des de l'any 1998, s'ha discutit més de 15 vegades en el Congrés dels Diputats. En el Parlament de Catalunya també s'ha discutit i el Parlament de Catalunya ha sigut el primer Parlament d'una autonomia que s'ha definit favorablement a la regulació i despenalització de l'eutanàsia i que ha portat aquesta proposta al Congrés.
Quan va ser això?
Doncs això va ser l'any 2017. El Parlament de Catalunya va aprovar una moció i com que aquest no pot decidir, una llei d'aquest tipus no es pot decidir a nivell d'autonomia, sinó que ha de ser a nivell estatal, el que podia fer i va fer el Parlament de Catalunya és presentar al Congrés dels Diputats una proposta de despenalització de l'eutanàsia. A partir d'aquest moment han coincidit diverses propostes. També el grup de Podemos va fer una proposta i, finalment, el PSOE va fer la proposta que és la que ara s'ha aprovat.
Amb l'acord de Podemos també, perquè aquesta proposta última ja s'ha presentat quan aquests dos partits havien fet una aliança per formar un govern conjuntament. O sigui que ha sigut una llei presentada pel Partit Socialista i que ha tingut el suport de Podemos des del primer moment com a soci de govern.
Mm-hmm. És a dir, tot, tot un seguit de dificultats per arribar a que s'aprovés aquesta llei. I, diguem, quins partits eren els que s'oposaven més aferrissadament?
Bueno, s'han continuat oposant fins a l'últim moment el Partit Popular, el PP, i llavors inclús en contra de l'opinió dels seus votants, que majoritàriament estaven també a favor. Però, bueno, per entendre el per què, jo crec que s'ha de pensar en la llei del divorci, en la llei de l'avortament, en la llei del matrimoni entre persones del mateix sexe i ara la llei d'eutanàsia. Llavors, és una mica el mateix procés. Hi ha l'opinió de l'Església Catòlica, dels sectors més jeràrquics o sense la jeràrquia i del sector més integristes, però que fa molta pressió a través d'aquest partit, del Partit Popular. I també ara últimament, evidentment, Vox ha sigut l'altre partit que ha votat en contra. I els dos l'han portada al Constitucional. I a més Vox va demanar que cautelarment la llei no pogués entrar en vigor. El Constitucional ha dit que no acceptava aquesta proposta de cancel·lació mentre es decidia el tribunal i la llei ha entrat en vigor, com tu deies, el 25 de juny. O sigui que estan fent esforços. El Partit Popular és una mica confús perquè l'ha portat al Constitucional, però diu que no són tots els aspectes de la llei, sinó alguns i tal, però bueno, aquests dos partits han portat l'oposició a la llei.
Caram, sembla que tinguem aquí uns tribunals, no?, que hi entenen de tot.
Ara hem tingut la sort, no?, que el Tribunal Constitucional no l'ha suspesa cautelarment. Això seria una bona notícia perquè Vox ho havia demanat, però sí, per inconstitucional, no? L'ha portat al Constitucional dient que és una llei anticonstitucional perquè col·lisiona amb el dret a la vida.
Molt bé, doncs seguim parlant sobre el contingut d'aquesta llei. Què significa i com es pot accedir amb aquest dret a morir?
Aquesta llei significa el reconeixement d'un dret més. Com deia abans la Isabel, tots aquests drets que han costat d'aconseguir, des de la legalització dels anticonceptius, l'avortament, el matrimoni igualitari, etc., són drets que no obliguen a ningú. Només els que ideològicament i des d'un punt de vista religiós la majoria de les vegades es creuen amb el dret d'imposar la seva manera de pensar és com es poden oposar. El tema de l'eutanàsia, jo penso que hem d'agafar la referència de Ramon Sampedro perquè tots hem vist i si no hem de veure la pel·lícula Mar Adentro perquè és el cas, jo crec, més significatiu. Després tenim dotzenes de casos que s'han fet públics i després parlarem de casos més normals perquè el de Ramon Sampedro és excepcional. L'eutanàsia, la gent que accedeix a l'eutanàsia partidària serà, jo crec, un altre perfil. Pot haver-hi algun Ramon Sampedro, però és un altre tipus de gent la que accedeix a l'eutanàsia. Per què hem reivindicat l'eutanàsia des de l'associació, diem, del dret a morir dignament? Que quedi clar que no pensem que l'eutanàsia sigui l'única manera de morir dignament, ni molt menys. Som molt conscients que l'eutanàsia, en els països on ja està normalitzada, on ve els Països Baixos o Bèlgica, les persones que accedeixen a l'eutanàsia és un tant per cent baix, un 2 o un 4% de les defuncions són per eutanàsia. Però és molt important que en aquesta minoria se li reconegui aquest dret. La majoria de la gent no es vol morir i, sobretot, no vol patir. Des d'aquest punt de vista, han jugat un paper extraordinari i estan molt desenvolupats a Catalunya i a l'estat espanyol, però a Catalunya especialment, les cures pal·liatives. Les cures pal·liatives ajuden molt a morir dignament perquè són un gran remei en contra del patiment.
És a dir, per concretar una mica la idea, ara que hi ha aquesta llei d'eutanàsia, no hi haurà un seguit de gent que estava esperant i que al final hi hauran cues, no?, o allauts de persones per apuntar-s'hi?
No, no pensem que hi hagi una allau de persones, perquè el perfil de persones que demanaran l'eutanàsia, l'eutanàsia no és el remei en contra d'un dolor insuportable en un moment determinat. L'eutanàsia és, les persones que demanen l'eutanàsia sobretot respon a un perfil de persones que volen tenir un control sobre la seva vida, quan estan vius, i un control de la seva vida que arribi en el moment de poder decidir sobre el moment de morir. I això no és un nombre elevat de persones. La majoria de les persones no ens volem morir. I si ens treuen el dolor, doncs la majoria tenim la curiositat i les ganes de continuar vivint. Però hi ha persones, que és totalment normal, que estan en una situació d'invalidesa o de que els hagin d'atendre totalment, ho accepten amb normalitat. Molt bé, a aquestes persones se'ls ha de donar tot el suport. Però hi ha persones que no suporten, que no volen arribar a un estat determinat. Aquest estat és diferent per cada persona. I aquestes persones que no volen que s'hi rentin el cul, que no volen estar en un estat d'absoluta dependència sense poder aportar res, que no volen ser una càrrega. Aquestes persones això no ho decideixen a l'últim moment. Això és una cosa de la personalitat de la persona. I quan una persona li detecten, per exemple, una malaltia que previsiblement el portarà cap a situacions d'aquest tipus, aleshores, jo crec que aquest és el perfil, sobretot, de quan ho veus venir en temps, quan prens la decisió de fer formalment la petició d'eutanàsia. Però que s'ha de fer amb una certa perspectiva, perquè, com ara explicarem, el procés és llarg. I és un procés que no pots dir quan ja no aguanto més, ja no aguanto més, em vull morir. No, ja no hi ets a temps.
Perquè i a més a més...
pot trigar 45 dies.
Clar. No? Tenim l'exemple de Bèlgica i Holanda, que són països que ja tenen la llei des del 2002, o sigui que són els primers països del món que tenen llei d'eutanàsia, o sigui, tenen una experiència de pràcticament 21 anys o 20 anys, 19. Llavors, a Bèlgica, la demanda d'eutanàsia, les últimes xifres que tenim del 2019, significava el 2,5% de les morts. O sigui que la majoria de les persones en un país amb eutanàsia legal no opten per l'eutanàsia o perquè tenen processos de mort sense patiment o pels seus principis o perquè amb els pal·liatius ja en tenen prou. I a Holanda està el 4% de les morts, o sigui que ja sabem... I a més, com ha dit ara el Xavier, tenim una particularitat de la llei espanyola, que és aquesta comissió de control previ, que després ja explicarà ell, però que fa que, per exemple, coses que sí que passen a Bèlgica, quan és, per exemple, un càncer terminal amb molt de patiment i la persona ho demana a l'últim moment, com està dient ara el Xavier, un metge belga nascut a Badalona, Adrián Conesa, em deia l'altre dia que en aquests casos tan clars de hi ha una mort molt propera, molt de patiment, el procés a Bèlgica es pot accelerar inclús en 2 dies. Però aquesta possibilitat a la llei espanyola no hi és.
Sí, i s'ha d'esperar.
Sí, això ens fa que sigui una decisió més reflexiva i més anticipada. Perquè en el millor dels casos, suposant que tot vagi bé, des de que fas la primera petició fins que es pot realitzar l'eutanàsia o l'ajuda al suïcidi, que són les dues formes que hi ha, passaran com a mínim 45 dies. Això es vol dir que una persona no pot esperar estar terminal per demanar-ho. Si arriba a situació terminal que li queden... En una situació terminal també es pot escurçar una mica la llei, segons la llei espanyola, però es pot escurçar a 30 dies, no a 2 o 3 dies o dir ja. Aleshores, per tenir aquesta tranquil·litat de tenir tu la capacitat de decisió, s'ha de demanar en temps. I nosaltres voldríem que la llei fos prou flexible com perquè una persona, per exemple, a mi em diagnostiquen un càncer. Jo encara no el tinc desenvolupat, encara no el tinc, però a mi em fa patir la perspectiva que això suposarà. Aleshores, jo demano l'eutanàsia. Estic dins de les condicions. Tinc una malaltia terminal, incurable, etc. Jo voldria poder-la demanar, fer el tràmit, que m'ho concedissin, i a mi, encara que em quedin 6 mesos o 2 anys de vida, tenir jo la tranquil·litat de que en el moment en què digui prou, es pugui fer ja. Nosaltres voldríem que fos així la llei i aquests són aspectes que encara estan pendents una mica de desenvolupar. Perquè és tenir la tranquil·litat, tenir el que diem la clau del moment, que és una cosa que et permet viure més. I possiblement pot ser que no l'utilitzis, aquesta clau del moment, que no utilitzis l'eutanàsia. Pot ser que jo demani l'eutanàsia per tenir aquesta tranquil·litat i que arribat el moment mori en pal·liatius o mori de la manera que sigui, sense l'eutanàsia. Però aquestes setmanes, mesos, anys, els hauré passat amb molta més tranquil·litat, perquè sé que si dic prou, és prou.
El que estàs plantejant és una tranquil·litat psicològica, no? És a dir, que tu tens la clau i és quan tu diguis que la faràs servir o no. Però diguem, això ja calma, no? Això ja et dona una seguretat de que el temps que estàs visquent és feliç.
És
perquè
molt més
el decideixes.
Sí. Tenim un exemple paradigmàtic en aquest sentit. A Bèlgica, una atleta, la Maria Kevervoort, era una atleta molt dedicada i va agafar una malaltia degenerativa muscular que la va començar a impedir. Aleshores, en un moment determinat va fer inclús algun intent de suïcidi, però li van dir, no, tu la malaltia degenerativa que tens et permet demanar l'eutanàsia. La va demanar, li van concedir i després de que li concedissin va continuar 11 anys, va competir en els Paralímpics de les últimes Olimpiades, va obtenir medalles i després d'això va arribar el moment en què va dir prou i se li va aplicar l'eutanàsia. És un cas una mica excepcional, però molt representatiu de que l'eutanàsia pot allargar la vida, però sobretot li pot donar qualitat de vida des del moment que te la concedeixen fins al moment en què tu dius prou.
I en aquest sentit també, i continuant amb els exemples de Bèlgica, aquest metge de Badalona, Adrián Conesa, però metge belga nascut a Badalona, els seus pares, el seu pare i la seva mare van emigrar, llavors ell ha estat a la comissió de control de l'eutanàsia, també ha format part de la comissió de control i em deia l'altre dia que moltes vegades arribaven eutanàsies fetes 2 anys o 3 després de la demanda. O sigui, que no vol dir que a la llei belga, quan et diguin sí, ja tens l'eutanàsia, te l'hagin de fer, després tu pactes la data amb el metge. L'exemple d'aquesta atleta paralímpica seria l'exemple potser més llarg de temps d'espera, però ell em deia que, bueno, que es veien de vegades dossiers en què l'eutanàsia s'havia fet 2 o 3 anys després de l'autorització.
I la llei espanyola contempla concretament en el punt 8, parla de l'ajornament, el dret a l'ajornament de l'eutanàsia. Però després això en el desenvolupament no queda prou clar. Ens falta ara veure l'experiència quan comenci a funcionar això, com va. Però per nosaltres és molt important que aquest ajornament sigui realment eficaç.
I és important també que aquest ajornament sigui de veritat un ajornament, no que tu l'ajornis i després hagis de començar una altra vegada el procés, perquè el procés ja està fet. És veritat que en el desenvolupament que ha fet la Generalitat de Catalunya, si tu l'ajornes i després dius, doncs ara és el moment, en realitat has de posar una creueta en un lloc que és jo havia demanat ajornament. Suposa llavors que el tràmit serà més fàcil, perquè ja has fet el tràmit. Però en això nosaltres volem tenir la seguretat que no serà començar el tràmit una altra vegada, I com que a la llei ho deixa obert, a la llei belga no posa res d'ajornament, em deien l'altre dia les persones de Bèlgica amb les que vaig estar parlant. Llavors, com que no hi ha comissió de control previ tampoc, doncs el metge et diu sí i pactes amb ell la data i la data es pot endarrerir, repeteixo, fins a 2 o 3 anys moltes vegades. O sigui que, clar, és que hi ha diferents tipus de malaltia. Les malalties degeneratives, justament el que estava dient el Xavier, jo puc dir, ja tinc la clau, ja estic més tranquil i ara sé que quan vulgui, quan ja no pugui més, serà el moment. Sí, però nosaltres estarem molt atents al desplegament de la llei perquè en aquestes coses serà molt important que es facin bé les coses.
Per què no expliqueu breument el que és l'aprovació d'aquesta llei espanyola i diguem l'aplicació a Catalunya, com es dona una cosa amb l'altra?
Sí, la llei és una llei orgànica d'àmbit estatal, però una qüestió molt important de la llei, que és la Comissió de Garantia i Avaluació, és un organisme que el nombra el govern de cada comunitat autònoma. Hi haurà alguns elements que tindran un caràcter del tot general a l'Estat. La Comissió Interterritorial de Salut ha elaborat un manual de bones pràctiques per homogeneïtzar l'activitat a tot el territori, però això ja veurem com s'aplica a cada lloc. No serà el mateix, evidentment, a Catalunya, que des de fa molt temps les institucions, el Departament de Salut, estan treballant a favor del desplegament d'una llei d'eutanàsia, o altres comunitats autònomes governades per PP i Vox, que, bueno, per exemple, a Múrcia, un dels membres de la Comissió de Garantia i Avaluació és una persona que ha estat fent campanya en contra de l'eutanàsia. I aleshores és qui haurà de, una de les persones que haurà de decidir si es pot tirar endavant o no. Aleshores, encara que teòricament l'única funció és mirar que es compleixi totalment la llei, però sempre hi ha una part subjectiva i algunes comunitats, a Madrid, a Murcia, bueno, les que on està el PP i Vox, previsiblement tindran més dificultats que no pas aquí a Catalunya o en altres comunitats que hi ha una predisposició més favorable. No?
De tota manera, els requisits són clars, no? Els podríeu...
Sí, a més, bueno, tenim la sort que els requisits estan a la llei, però, com deia el Xavier, a Catalunya el Departament de Salut ja ha fet avançar feina.
Els podríem mencionar?
Sí, ara els menciono tal i com estan a l'imprès que ha posat, per això estava fent aquesta introducció, tal i com estan a l'imprès que ha penjat el Departament de Salut. Llavors diu manifesto, i això vol dir que el que tu manifestes són els requisits. Que tinc la nacionalitat espanyola o tinc un certificat d'empadronament que acredita un temps d'estada en el territori espanyol superior a 12 mesos. O sigui, ja tenim el primer requisit, que és nacionalitat espanyola, o està empadronat almenys 12 mesos abans, això perquè no hi hagi el que es diu, que no existeix, però es diu turisme eutanàsic. Després, la segona, que no tinc cap pressió externa que motivi aquesta sol·licitud. És a dir, la demanda d'eutanàsia ha de ser teva, i sense que cap persona t'estigui pressionant o cap situació, per exemple, vital de quedar-te sense casa, d'alguna cosa d'aquestes. Una altra, que sóc capaç i conscient dels meus actes en el moment de formular aquesta sol·licitud. És a dir, que has de tenir capacitat en aquell moment per expressar-te. Però ara parlarem del document de voluntats anticipades. I després, hi ha dos tipus de malalties o de situacions que et permeten demanar l'eutanàsia. Una és un patiment greu, crònic o impossibilitant. Llavors, com és un patiment, no parla de malaltia, estem parlant de Ramon San Pedro. Ramon San Pedro no era un malalt, la malaltia no li estava portant cap a la mort, però tenia un patiment per la seva situació que era greu, que era crònic, és a dir, que no tenia possibilitat de cura i impossibilitant. I després l'altra és una malaltia greu o incurable. Exemple claríssim, el càncer o d'altres malalties que siguin greus, incurables, com moltes malalties degeneratives, la ELA, etc. O sigui que hi ha aquestes dues possibilitats. El que la primera possibilitat quede tan clara ho hem d'agrair a Ramon San Pedro, perquè la llei s'ha pensat també en aquesta situació, en aquesta demanda tan clara, i les altres és el que pensem sempre en el càncer, en la ELA, etc. Dius que has de ser capaç. Exacte. Diu que has de ser capaç, però una cosa molt bona que té la llei espanyola és que, i en això DMD ha posat el seu gra de sorra, és que tu pots demanar l'eutanàsia en el teu document de voluntats anticipades. És a dir, en el testament vital, el document de voluntats anticipades, tu pots dir, si jo compleixo els requisits de l'eutanàsia i no em puc expressar en aquell moment, demano morir de forma ràpida i indolora per aquest procediment. És a dir, que has de tenir capacitat quan fas la demanda, però si l'has fet al teu document de voluntats anticipades, precisament anticipant-te aquesta possibilitat de perdre la capacitat, doncs estàs també, entres dintre de la llei.
Això és una implicació molt important, aquest últim aspecte, amb les malalties neurodegeneratives i, per exemple, concretament amb l'Alzheimer. Una persona amb un estat avançat d'Alzheimer no pot demanar l'eutanàsia si ja no està en plena capacitat. Però si quan estava en plena capacitat va fer un document de voluntats anticipades i va dir, quan jo arribi en aquesta situació, encara que no em pugui expressar, vull que es compleixi el que jo estic demanant en aquest moment lliure i conscientment, aleshores es pot fer. I aquest és un aspecte, és molt important que es reconegui aquest dret, encara que ho faci servir poca gent, però és molt important que es reconegui aquest dret. A més, és una malaltia que té tanta projecció de cara al futur.
Això és una obligació o és una recomanació que feu a la vostra associació?
No.
El document aquest de voluntats anticipades.
Recomanem molt el document de voluntats anticipades. Però l'eutanàsia, nosaltres no fem una recomanació d'eutanàsia. No.
Em referia a si era una obligació tenir aquest document per accedir a l'eutanàsia, des del punt de vista de la llei.
En aquest cas, per exemple, d'una demència o d'una malaltia sobrevinguda, un ictus o un accident que et deixi en estat vegetatiu i que tu ja no pots prendre decisions, si no l'has demanat anteriorment, ja no tens possibilitat de demanar-ho posteriorment, no? Per tant, sí que recomanem que les persones que tinguin aquesta preocupació facin el document i explicitin en concret aquesta situació. El document de voluntats anticipades contempla moltes més coses al marge de l'eutanàsia. I aquesta sí que la recomanem en tot cas.
Jo personalment també vull dir que per mi l'eutanàsia és realment un sistema, per a mi, per a Isabel Alonso, molt digne de mort. El trobo que té un nom molt maco, que és Bona Mort, i crec que és posar... L'altre dia llegia una sèrie de coses. En la demanda d'eutanàsia, també en la llei espanyola, canvia la relació metge-pacient, perquè en totes les altres relacions és el metge el que proposa i el pacient el que accepta o rebutja. Amb l'eutanàsia és el pacient el que pren la iniciativa per demanar l'eutanàsia i el metge el que rebutjarà o acceptarà. Llavors, és empoderament, és evident. Però com diu el Xavier, el document de voluntats anticipades és legal a Catalunya des del 2002. va ser una de les altres reivindicacions de la nostra associació, legalització del document de voluntats anticipades i legalització de l'eutanàsia, i hem estat fent documents de voluntats anticipades amb una eutanàsia no legal tot aquest temps, o sigui, des del 2000 fins ara, i abans inclús hi havia gent que feia un acte notarial. Llavors, què es demanava normalment al document de voluntats anticipades abans de tenir llei d'eutanàsia? Es demanava que no em perllonguin la vida per sistemes artificials, que no patir, que em donin tots els productes necessaris per evitar el patiment físic o psicològic. O sigui, totes aquestes coses les podem continuar demanant. I, a més, ara tenim una nova llibertat, que és, a més, si volem, demanar l'eutanàsia. Però sí que és molt important que la llei reculli que es pot demanar l'eutanàsia al document de voluntats anticipades. Això és una cosa molt important. Vam fer un acte al Congreso de los Diputados a la sala Ernest Lluch juntament amb la Fundació Pasqual Maragall, precisament sobre Alzheimer i eutanàsia. Aquesta activitat la vam fer, jo crec que abans de la pandèmia, i jo crec que va servir per reflexionar molt, perquè vam parlar amb malalts d'Alzheimer que han fet el testament vital i que volien poder optar a l'eutanàsia si ho demanaven clarament al seu document de voluntats anticipades. O sigui que hem treballat per això, i això està a la llei i és molt important, perquè significarà també una reflexió quan facis el document. Et poses ara i dius, jo voldré l'eutanàsia en determinades circumstàncies o no? I clar, tens ja la reflexió feta, com estava dient el Xavier. O sigui, és una manera de fer la reflexió ara, començar a fer-la. I així no t'atraparà el toro, no ho sé.
I ara posarem una cançó de Tildo Muxar, que m'ha passat el company Xavier Gol. És una cançó que està en anglès, però té un sentit que va fer aquest compositor i cantant durant la pandèmia i que ho explica ell mateix, precisament perquè volia i vol que tothom pugui tenir una mort digna.
Hola, bona, sóc el Tildo Muxar i presento la meva composició titulada Hold On als Premis. Aquesta cançó va ser un tema que vaig escriure fa uns anys enrere per una situació molt particular, basada en una història real i possiblement la història o l'acte d'amor més maca i més bèstia que havia escoltat mai. Tracta d'un matrimoni d'una edat avançada que es disposen a tenir una mort decidida. És una decisió meditada i pensada temps enrere, sent conscients de la gravetat de l'malaltia terminal que patia la dona. El marit, expressant que no li interessa viure escenes de patiment innecessaris i considerant que ja ho havien viscut tot en la seva vida, decideix anar-se'n amb ella. Aquesta història, repeteixo, a part de ser la més impactant que havia escoltat, també em va ensenyar a recordar què és el que tots més o menys volem: tenir una mort digna. D'aquesta manera, vam creure que era el moment més adequat per fer-la pública en suport no només dels morts pel Covid-19, sinó també per totes les persones familiars que no han pogut acomiadar-se adequadament dels seus estimats. D'aquesta manera, i dit això, presento la meva composició als Premis. Moltes gràcies.
There, we've lived a long time. I've got memories on my mind. I think it's time to say goodbye. And there, God wants to give my side. I won't let you leave your mind. Nobody will say with it and try. You can get out, you can get out with me. You can get out, you can get out with me.
Yeah. Jo crec que la llei tindrà un efecte molt positiu donar-li una mica més de normalitat al fet de poder parlar de la mort, de la pròpia mort o de la mort en general. Jo comparo una miqueta amb la llei del matrimoni igualitari, que ha fet que el conjunt de la població vegi amb molta més normalitat aquest fet. No? Jo penso que la llei d'eutanàsia, el fet de saber que legalment es pot demanar això, també li donarà molta més normalitat a que la gent pensi jo això puc fer-ho o no puc fer-ho, però en qualsevol cas començarà a parlar, a pensar obertament sobre aquest tema, no? Sobre les coses que vol, o bueno, és difícil perquè la mort ve com ve, però a vegades sí que pots tenir molt clar les coses que no vols. I que són coses que pots deixar escrites en el document de voluntats anticipades. Aleshores, jo crec que la llei d'eutanàsia donarà normalitat a aquest poder parlar, a aquest trencar el tabú de parlar de la mort. I això serà molt positiu en si mateix.
Bé, tu dius que és molt positiu, però no sé, això significa també posar-te davant d'un mirall i començar a pensar, bueno, què em passarà o què em pot passar d'aquí a 15, 20, 30, bueno, depenent de l'edat que un tingui, no? I aquest procés vosaltres el veieu com alliberador?
Totalment. A més, jo sempre dic que pensar que ens morirem, pensar que som mortals, és una postura filosòfica vitalista, perquè precisament perquè saps que no tindràs tot el temps del món, és el moment de dir com que després, jo és que sempre dic unes frases, cito unes frases que a mi m'agraden, i unes de Boris Vian que diu ja descansaré quan me muera. Llavors, precisament perquè saps que la teva vida acabarà i que tens un temps limitat, et dona vitalitat per dir he d'aprofitar el temps, no? O sigui, Woody Allen també deia viu cada dia com si fos l'últim perquè un dia encertaràs. Doncs és igual, és la idea que cada dia podria ser l'últim i al revés, no? És de, potser que hi ha persones amb malaltia mental que estan molt obsessionades amb la mort i no és el cas, però pensar en que si has intentat viure bé has de pensar també en morir el millor que puguis és tranquil·litzador i a més et fa conscient de la teva finitud i per tant de que has d'aprofitar el temps, o sigui que ja tindràs temps de badar després. Vull dir que és al revés de depriment. O sigui, a més, això es veu a l'ambient de l'associació, que normalment és gent molt vitalista, interessada en la vida, molt disfrutona, diríem en castellà. O sigui, que jo crec que no hem de tenir por, perquè, i això ho demostra tota la reflexió filosòfica que s'ha fet. Si llegim a Sèneca, precisament el valorava molt la vida perquè sabia que la deixaria quan el volgués, no? I que s'estalviaria les parts que no li agradaven tant. O sigui que no és preocupant, és revitalitzant.
Jo cada vegada que has d'anar a un funeral o que et parlen d'una mort, sobretot si són morts que venen una miqueta fora de temps, massa anticipades, una reflexió que et porta sempre és dir, hem d'aprofitar el dia a dia, hem d'aprofitar la vida, no? Jo penso que, com deia l'Isabel, de que tenir present, no tenir present de manera obsessiva que un dia ens morirem i tenir-ho, però és una manera saber això, tenir-ho d'alguna manera pensat, ens ajuda a viure amb més intensitat la vida. Nosaltres diem la mort digna que sigui el final d'una vida digna, amb coherència, amb coherència, una mort digna amb una vida digna. I nosaltres del dia a dia pensem en la vida, en el dia a dia, en aprofitar-lo al màxim. Però està bé reflexionar sobre una cosa que sabem segur que arribarà, altres no. Sabem que segur que arribarà i arribarà només una vegada. I per una vegada que arribarà, deia la meva germana, procurem fer-ho bé. I no podem assajar per una altra vegada. Vindrà una vegada i hem de fer-ho bé. I el document de voluntats anticipades ens permet, sobretot, dir algunes coses que no volem. Perquè les coses que volem, depèn de com vingui la mort, ja veurem, no? Però hi ha coses que no volem. En quins estats no volem arribar i quines mesures mèdiques no volem que s'apliquin si arribem a determinats estats. Bàsicament és evitar el que cada cop es dona menys, però encara es dona, que és l'encarnissament terapèutic. Aquest, aplicar qualsevol mètode en alguns sectors de la medicina encara està l'obsessió per allargar la vida al màxim, a tope, no? I el que sigui, una transfusió i una alimentació i tal, i fer reviure, encara que el que li quedi de vida amb aquesta persona no tinc cap mena de qualitat, ni de valor, ni d'interès, no? Aleshores, jo, en el document de voluntats anticipades, d'entrada garanteixo que quan arribi en una situació que encara que continuï vivint, per mi allò ja no és vida, aleshores que no m'allarguin, i el puc demanar en determinada situació, l'eutanàsia.
Però el document aquest que dieu de voluntats anticipades, en si mateix posar-se un a redactar-lo pot ser una mica complicat, no? Hi ha alguna ajuda per fer aquest tipus de document?
Sí, hi ha models, perquè la llei l'única cosa que diu és que t'has d'identificar qui ets, on vius, el DNI, i després què has de dir, què vols i què no vols, en quines situacions. O sigui, has de definir les situacions i després dir això ho vull i això no ho vull. Llavors, com és veritat que és difícil, doncs DMD té un model que es pot descarregar de la nostra pàgina web, el Departament de Salut té un model que es pot descarregar des de la pàgina web del Departament de Salut. La Conferència Episcopal també té un model, els catòlics, que jo no he entrat, o sigui que no ho sé, però crec que diu que no, que eutanàsia en absolut i que a més que no m'escorci la vida tampoc amb la sedació profunda. Llavors jo diria, respecte al que diu el Xavier, és que l'acarnissament terapèutic ha de desaparèixer perquè és una crueltat, o sigui, això mai és una bona pràctica mèdica i es fa moltes vegades o algunes i depenent del lloc amb més freqüència, no? I no és només que t'estigui allargant una vida que potser que ja per tu no hauria de ser allargada, és que moltes vegades et dificulta, et torturen en aquests dies que et queden. Perquè una sonda nasogàstrica, que espero que es posin molt poquetes, no és només que t'està allargant l'agonia, és que a més està empitjorant moltíssim la teva agonia amb arcades, amb situació, amb sensació de vòmit. O sigui que atenció, que és com torturar-te els últims dies de vida i que això és molt perillós. I en aquest sentit, jo el que sí que volia dir és que és veritat que a Catalunya, per exemple, els partits que han votat que no al Congreso de los Diputados ja sabem que són minoritaris i la immensa majoria dels partits polítics estan a favor i la societat catalana també està a favor. L'enquesta que ha fet el Departament de Salut entre els professionals de la salut ha sortit que el 90% estan a favor de la llei, que una immensa majoria no faran objecció de consciència. Però atenció, perquè estan havent canvis en el sector cristiano progressista, abans considerat progressista. Jo volia recordar que l'Institut Borja de Bioètica, que tenia un gran prestigi i el 2005 ja va fer una declaració pública que no estava en contra de l'eutanàsia. Atenció, perquè ara quan ens envien a fer debats a determinats llocs, per exemple, jo ahir a la ràdio, a Catalunya Ràdio, al programa de la nit dels ignorants, ve gent de l'Institut Borja de Bioètica i han canviat radicalment la postura, estan molt en contra, molt, bueno, parlant de que hauria d'existir l'objecció institucional. No sé si has sentit parlar del tema de què passa la primera declaració que van fer ordres com Sant Juan de Dios a nivell estatal o los caminos a nivell estatal.
Aquesta és una pregunta que tenia. Qui pot fer objecció de consciència?
Xavier, vols contestar tu o vols que contesti jo? com vulguis.
Isabel, que tens el tema més treballat?
Bueno, la llei el que diu és que pot fer objecció de consciència el metge responsable o el metge... o sigui, que els metges poden
que
fer...
Que et porten a tu.
Vale. Sí, no, no, però han de fer una objecció... L'objecció de consciència és jo no estic d'acord amb aquesta llei i la meva consciència m'impedeix fer el que diu aquesta llei. O sigui, que no és una objecció d'un cas, d'un altre, sinó és una objecció que la teva consciència no et permet fer avortaments o no et permet fer eutanàsies, no? Com que ja no han reconegut el matrimoni homosexual, no hi ha objecció de consciència. Això no
passa. Individual, per tant.
Clar, és individual només de les persones. Llavors, clar, aquesta demanda que ahir jo vaig sentir de que s'hauria de reconèixer l'objecció de consciència institucional, és a dir, que una institució pugui dir que no farà eutanàsies allà, que és el que han dit, a mi la veritat és que m'està preocupant perquè estic veient que també a Catalunya hi ha sectors de l'Església i persones que estaven a l'Institut Borja de Bioètica i que són molt conegudes nostres també estan preocupades per aquest gir que s'està fent dintre d'aquestes institucions lligades, per exemple, als jesuïtes, l'Institut Borja de Bioètica. No? Llavors, atenció, perquè sí que estarem molt atents a les pressions que pugui haver en aquestes institucions, per exemple, per obligar o condicionar els seus treballadors i treballadores, metges, metgesses, a ser objectors. Perquè la llei deixa clarament dit, com és normal, la consciència és una consciència personal, és una consciència individual. Llavors, la llei diu que és una consciència individual i que s'ha de fer un registre d'objectors de consciència que serà absolutament confidencial, però que el tindrà l'administració precisament per garantir que cap institució digui aquí en aquesta institució tothom és objector. Això no, o sigui, no només no està contemplat a la llei, sinó que està dit que no es deixarà que passi. I això és molt important.
Per exemple, un hospital no pot ser objector.
No, no, no. Els hospitals han de complir la llei. O sigui, aquí tenim en la balança dues coses, el dret a l'objecció i el dret a l'eutanàsia. Llavors, com que els dos són drets, s'ha de garantir que es pugui fer objecció i s'ha de garantir que es pugui fer eutanàsia. Llavors, a més, en situacions d'eutanàsia, no estarem l'altre dia, hi va haver un programa molt interessant a Salvado sobre l'avortament a Múrcia i sortien històries molt dramàtiques de dones que després de fer tot el procediment a Múrcia al final havien de marxar a Madrid i tal. Ara imaginem-nos això en una situació de procés de mort. O sigui, ja va passar amb Immaculada Echevarría que no li volien retirar la sonda a l'Hospital de Sant Juan de Dios de Granada i la van haver de traslladar a la pública. I estaven parlant de 2017 per retirar una sonda de respiració, per retirar respiració assistida. Llavors, ja va passar en aquell moment, el que no podem permetre és que la gent hagi de sortir del seu hospital o del seu domicili, perquè, per exemple, els països on l'eutanàsia és legal, moltes, la majoria, es fan als domicilis i les fan els metges i metgesses d'atenció primària. I això és molt bé, perquè està molt bé perquè la gent vol morir a casa. Però no podem permetre que quedi una zona a Catalunya, no sé, que s'hagin de marxar a una altra comarca precisament per morir. Vull dir que és que no són, precisament és una situació de fragilitat en què els teus drets han d'estar superconservats perquè no passi això.
El meu hospital de referència, per exemple, és Sant Joan de Déu de Sant Boi. Llavors, clar, què passa? Que bueno, doncs... allà no m'ho volen fer? És que això ja és un problema que costa d'entendre, no? Que es faci una llei, però després, per no se sap quina qüestió, bueno, diguem, per una lluita ideològica i tal d'uns determinats sectors, finalment aquest dret que és universal, que ha de poder ser aplicat a tot ciutadà i ciutadana, doncs resulta que bueno, es posa un obstacle gran, no?
I... Serà un tema de lluita, perquè es pot comparar una miqueta amb el dret a l'avortament, que també és un dret.
Ah, exacte.
I et pots trobar que a tota la província de Lleida no hi ha un hospital de la xarxa pública que faci avortaments, aleshores el sistema de salut l'ha de derivar cap a un privat o el que sigui. També hi ha moviments en tots els sentits. Avui veia un article fa poc que l'Hospital de Sant Pau havien fet avortaments, però després van deixar de fer avortaments. No sé si des del 2012 fins ara no s'havia fet cap avortament. Sense fer declaracions, només perquè resulta que no hi havia metges que ho fessin. I tampoc l'administració s'ha preocupat de que hi hagi a tot arreu metges per poder-ho fer. Però hi ha alguns moviments dins de l'Hospital de Sant Pau que denuncien aquesta situació i que volen tornar a fer avortaments. També a Sant Joan de Déu hi ha un debat intern sobre si sobre que sí que han de fer.
Sant Joan de Déu a Catalunya inclús han dit que sí, que compliran la llei i a més aprofitant aquest debat hem sapigut per la premsa que del pressupost de Sant Joan de Déu a Catalunya...
Ah, Isabel, ha quedat congelada. Sí. Bueno,
però mira, si tu saps la notícia la pots dir.
No, aquest està dada concreta del pressupost, no el sé, però sí que he sentit la notícia de que hi ha un posicionament favorable a que en l'Hospital de Sant Joan de Déu de Catalunya es faci eutanàsia, o sigui, simplement que segueixi, que es compleixi la llei, que es compleixi la llei que està aprovada. Jo una cosa que volia comentar és que em dóna la sensació que totes les barbaritats que van sentir al voltant del debat en contra de l'eutanàsia ara ja no se senten gaire, perquè en aquell moment era un aprofitar, políticament, per atacar el PSOE i aleshores distorsionant el que es feia el PSOE, el govern sí. Actual, no? Distorsionant el que es deia i dient un seguit de barbaritats, però ara estan més callats. I per què? Doncs em recordo una mica quan el PP deia barbaritats en contra del matrimoni igualitari i després es casen. Però després, un cop aplicada la llei, ho fan servir. Jo penso que ara també està agafant un nivell de normalitat. I a més, perquè els arguments que utilitzaven estan tan fora de lloc, això es començaria ara amb la gent que ho demanés, però després ho utilitzaríem per matar la gent que ens molesta. Jo voldria, si tenim un momentet, parlar...
Sí, estem ja a la recta final, sí. Però endavant.
Doncs ara aconsegueixo breument els passos concrets per demanar l'eutanàsia, que per una part, des del punt de vista de l'associació, ens sembla que és excessivament garantista i fa el tràmit massa farragós. Des del punt de vista de l'associació, la llei el que hauria és de garantir absolutament de que la persona ho demana en plena consciència i en plena llibertat. Que això la llei ho garanteix, però ho sobregaranteix. Fixa't quin és el procediment. La persona que demana eutanàsia l'ha de demanar amb un metge que serà el responsable. Aquest metge ha de portar un diàleg, ho ha de demanar per escrit, aquest metge. Al cap de 15 dies ho ha de tornar a demanar per escrit i el metge farà un altre diàleg amb la persona, li informarà que té dret als pal·liatius, que té accés als pal·liatius, etc. Si la persona persisteix, el metge responsable ha de convocar a un metge consultor que estudiarà el cas i farà un informe. L'informe del metge responsable i del metge consultor s'han de presentar a la Comissió de Garantia i Avaluació. El president de la Comissió de Garantia i Avaluació envia un metge i un jurista per revisar que tot això estigui correcte.
Un jurista, sí, també?
Un metge i un jurista, sí.
Carai, surten els jutges per tot arreu.
El jurista és perquè es compleixi la llei. Vull dir, si ho fan ben fet, el que passa és que és llarg, no? És massa, massa llarg, això. Aleshores, l'informe que fan el metge i el jurista torna a la Comissió de Garantia i Avaluació i aleshores el president comunica al metge que ja pot fer la, o ja autoritza l'eutanàsia. Aquí pot fallar qualsevol cas. Pot ser que algun d'aquests casos no estiguin d'acord. Aleshores, i això passarà més amb altres comunitats que a Catalunya, o passarà en casos en què la petició no estigui justificada. No? Però això encara allarga més la situació. Però
sí. La burocràcia que tenim...
És tan garantista que dir que això servirà perquè matem a la gent que ens fa cosa és un absurd tan patètic que ara ja no ho sentim dir tant, això. No? Els únics que continuen R que R, jo crec que és la jerarquia eclesiàstica, no?, que vol imposar la seva concepció de la vida, un do de Déu i que només Déu pot decidir, etc.
Molt bé, doncs el temps ja s'ha acabat. La conclusió segurament és que a partir del 25 de juny aquest va ser un gran dia per les llibertats, no? No és així?
Sí. De fet, va ser el 25 de març que es va aprovar la llei. El que passa és que hi havia un termini de 3 mesos fins a l'entrada en vigor. El 25 de juny entra en vigor la llei, vol dir que perquè a partir d'aquest moment una persona pot demanar. Com que són coses molt confidencials, a l'associació no tenim dades de les persones, de si hi ha o no hi ha persones que ho hagin demanat i tal. Això és, la Comissió de Garantia i Avaluació anirà fent un estudi, anirà estudiant els casos que s'han fet, els casos que s'han denegat, i tot aquest mecanisme és susceptible d'anar-se millorant. En qualsevol cas, aquesta llei és un pas de gegant, és una gran victòria en la millora, en l'augment dels drets civils de les persones, repetim, drets que a ningú obliguen, i ho hem de celebrar.
Un dret més sempre és positiu.
Exactament.
Molt bé, doncs, moltes gràcies, Xavier, moltes gràcies, Isabel. Alfons Bec, que sóc el que fa el programa de Ràdio de la República de Sant Vicenç cada setmana, que surt dimarts de 8 a 9. I us enviaré el podcast perquè el pugueu difondre. Moltes gràcies.
Alfons, a reveure.
Una abraçada.
Una abraçada.
A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat.